Bon dia, Santa Pau farà pagar els usuaris de l'aparcament d'autocaravanes.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I Santa Pau és una destinació molt atractiva per tot aquest tipus de públic. Volem que això generi uns ingressos també al nostre municipi i que es puguin reinvertir després amb els nostres ciutadans i ciutadanes.
És l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capon, declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Així ho ha decidit, com escoltàvem, l'Ajuntament de Santa Pau en una nova ordenança. L'alcaldessa Cris Capó assegura que ho fan perquè aquest servei repercuteixi en benefici de tot el poble. També diu que aquest tipus d'aparcaments no fan competència deslleial amb els càmpings. Diferents pobles de la comarca, a banda de Santa Pau, opten per potenciar els aparcaments d'autocaravanes. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem com sempre la resta d'actualitat en titulars. Avui és dilluns 22 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
Octavi Vilà és ordenat bisbe de Girona en un acte multitudinari a la catedral on han assistit 1.500 persones aquest diumenge. El nou cap de l'església gironina ha allargat la mà a tothom, tant creients com no creients, durant la seva intervenció. Olot es prepara per Sant Jordi. Aquest any hi haurà més parades al Firal que en els darrers anys, prometent ser un reflex de la cultura catalana. A part de llibres i roses, la capital de la Garrotxa s'omplirà de cultura i tradició a través de danses tradicionals. L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa publica Olot, República, Guerra Civil i Postguerra, el llibre que conté gairebé 200 fotografies i textos a càrrec dels mateixos arxivers, recull un dels períodes més transcendents de la nostra història recent, la dècada dels anys 30. L'exregidor de l'Ajuntament d'Olot i Xocolater, Lluís Riera, torna al món literari amb un poemari en el qual explica com se sent i com veu la societat. Es titula Punt i Coma i proposa 6 capítols per endinsar i enganxar, diu, la gent a la poesia. En esports, no gaires bones notícies aquest cap de setmana en matèria esportiva a casa nostra. Comencem parlant de futbol, perquè el Tona va marcar la festa de la Unió Esportiva Olot. Els osonencs van guanyar l'estadi municipal amb 2 gols a la segona meitat i van deixar així els garrotxins sense poder celebrar el títol i l'ascens a casa davant de més de 1.500 persones. En hoquei patins, sí, bones notícies. L'hoquei Olot es va endur el derbi de Bracons aquest dissabte amb solvència, guanyant per 3-1 al Vic. Els olotins van repartir un ritme de joc molt intens sota la batuta Daniel Mangas. El capità olotí va anotar un doblet davant un Vic Hoquei Club que va buscar remuntar sense encert. I en tenis taula, derrota. El club tenis taula Olot va perdre contra el Pontevedra divendres i va deixar escapar la primera oportunitat de certificar la permanència. Els olotins ara hauran d'esperar la propera jornada per celebrar la salvació a la Superdivisió.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Oriol Junqueras qüestiona la credibilitat de Carles Puigdemont perquè Junts ha abandonat el govern i així ha tombat els pressupostos. El president d'Esquerra lamenta que hi ha molta gent que fa molt soroll i està tot el dia enfadada. Per la seva banda, Jèssica Albiach critica que el PSC i Esquerra no descartin governar amb Junts. La candidata de Comuns Sumar reclama blindar l'acord per la inversió i retreu a Illa que plantegi un model trilingüe. La compravenda d'habitatges augmenta un 6,8% al febrer a Catalunya fins a les 8.518. Es tracta de la segona millor dada en aquest mes des de la sèrie històrica. L'Audiència Nacional confirma el processament de Luis Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso. La sala penal considera que hi ha indicis de delicte contra la llibertat sexual i coaccions. A la pàgina internacional, Álvarez afirma que Espanya farà el que estigui a les seves mans per ajudar Kiev, sense dir si enviarà sistemes Patriot. El ministre d'Exteriors assegura no ser partidari de donar massa explicacions de què s'envia, quan i com. I la calor mata un 30% més de persones a tota Europa que fa 20 anys. L'estat del clima europeu alerta que els incendis, inundacions i tempestes també han causat 151 morts a Europa, l'any més càlid registrat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui anirà baixant la temperatura. De fet, ja va refrescar i tot i que a Mieres encara van arribar a 23 graus, 19 de màxima, tant a Camprodon com a Vic, com a Olot, amb mínimes d'1 sota 0 a Camprodon, ahir, aquest diumenge, 3 graus tant a Vic com també a Olot. I bé, amb algunes pluges a la tarda i al vespre que van deixar fins a 6 litres al Coll de Rebell, a tocar de Sant Hilari Sacalm, va ploure fins a 5 litres a Roda de Ter, o 2-3 litres a Montesquiu, o, per exemple, un litre pràcticament a Vic. Bé, es manté una certa inestabilitat, matinada, matí fins allà a les 9, les 10, pot ploure al sud, bàsicament cap a la Selva, a tocar del Montseny i les Guilleries, però tot això anirà marxant, i a la tarda i al vespre es poden reproduir alguns xàfecs en aquest sector, sud de les comarques de Girona. Al voltant, doncs, de la Selva és on és més probable, i en canvi cap al nord, Pirineu, zona nord, també cap a la part de l'Empordà, quedarien al marge aquesta tarda de precipitacions. La temperatura baixarà i podria nevar cap als 1.200 metres, tant a dalt del Montseny com a les Guilleries. Una enfarinada, sembla que no seria una nevada important, però bé, doncs hi ha aquesta possibilitat. I demà, dia important, Sant Jordi, que al matí ens presenta amb sol i fred, baixen les temperatures, a molts indrets de l'interior mínimes de 0 a 4 graus, a la costa uns 8 graus, tramuntana moderada forta, i passat el migdia a la tarda es preveu algun xàfec, alguna tempesta, preferentment al voltant del Gironès, Osona i la Selva. En aquest sector, o sud del Baix Empordà, hi pot haver algun ruixat, alguna tronada fins i tot. N'estarem pendents, màxima probabilitat entre les 2 del migdia i les 6 o les 7 de la tarda. Després ja dimecres farà fred, baixen les temperatures pel glaçar a l'interior i cap a divendres podria tornar a ploure.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 22 d'abril de 2024, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de Santa Pau, que farà pagar els usuaris de l'aparcament d'autocaravanes. Ho ha decidit així l'Ajuntament, en una nova ordenança. L'alcaldessa Cris Capó assegura que ho fan perquè aquest servei repercuteixi en benefici de tot el poble. També diu que aquest tipus d'aparcaments no fan competència deslleial amb els càmpings. Diferents pobles, com Santa Pau de la Comarca, opten per potenciar des de ja fa molt temps als aparcaments d'autocaravanes. Gerard Puigdemont.
Fins ara, les autocaravanes podien aparcar de manera gratuïta a Santa Pau, a la zona habilitada per aquest tipus de vehicles. D'aquí poc, però, els usuaris d'autocaravanes hauran de pagar 8 euros per dia, després que l'Ajuntament hagi aprovat una ordenança amb l'objectiu de regular més i millor l'espai. També posaran al servei possibilitat de buidar aigua i aigua i llum. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
I Santa Pau és una destinació molt atractiva per tot aquest tipus de públic. Volem que això generi uns ingressos també al nostre municipi i que es puguin reinvertir després amb els nostres ciutadans i ciutadanes.
L'alcaldessa de Santa Pau no creu que aquest tipus d'aparcaments generin competència deslleial als càmpings que hi ha al poble. Assegura que un càmping del poble està a favor d'aquest tipus d'aparcaments i un altre no. Capó afegeix que en algunes ocasions fins i tot s'han omplert les 25 places de l'aparcament d'autocaravanes, però també tots els càmpings. També diu que aquest tipus d'aparcaments ajuden a desestacionalitzar el turisme.
Nosaltres pensam que no, perquè és a dir, que no és una deslleialtat, perquè la gent, no, els usuaris d'autocaravanes tenen necessitats molt diferents de la gent que vol fer l'experiència d'un càmping, no? Que gent que vol venir, vol passar uns dies, vol gaudir també dels espais del càmping. En canvi, la gent que viatja amb autocaravana o amb furgonetes grans, el que, no, són més temporals, estan un dia i marxen, com a molt dos, i pensam que són públics molt diferents.
A Sant Joan les Fonts fa dos anys que tenen en funcionament l'àrea d'autocaravanes amb capacitat per a 20 vehicles i amb la possibilitat que s'hi estiguin un màxim de 48 hores. Està ubicat just davant la residència Torreblanca i des de l'Ajuntament asseguren que l'aparcament ha ajudat a ordenar aquest tipus de turisme, que és molta la gent que l'utilitza i que no sol generar problemes d'incivisme. En parla Dolors Collet, regidora de Promoció i Turisme a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Nosaltres és un bon lloc perquè estan molt dintre del començament de lo que són totes les rutes turístiques i està força a prop de lo que és l'àrea, lo que és el centre.
De fet, és tanta la gent que utilitza aquest aparcament que fins i tot s'acaba quedant petit.
La capacitat és la que és i llavors quan tens més autocaravanes de la capacitat que hi ha, això no deixa de que doncs, a la zona de Peracau o així hi puguis trobar autocaravanes estacionades també, o inclús en llocs disseminats, no? Com Aiga Negra o Sant Cosme, no? Quan doncs, hi ha aquestes àrees verdes, és inevitable, tot i que ja s'han posat, cartells de no estacionar, de no aparcar.
Tot i això, des del consistori no plantegen per ara fer més gran aquest espai.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Octavi Vilà és ordenat bisbe de Girona en un acte multitudinari a la catedral on hi han assistit aquest diumenge 1.500 persones. El nou cap de l'església gironina ha allargat la mà a tothom, tant creients com no creients, durant la seva intervenció. Aniel Puigvert.
Puntualment a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, la missa amb la litúrgia de la paraula ha donat el tret de sortida a l'acte d'ordenació episcopal i al ministeri d'Octavi Vilà com a bisbe de Girona. L'administrador diocesà de Girona i el nunci apostòlic han fet abans de començar unes breus intervencions per donar la benvinguda al nou bisbe. Després de l'Evangeli, el cor ha entonat Veni Creator per ordenar el bisbe i s'ha proseguit amb la lectura del mandat apostòlic just abans de l'homilia que ha precedit l'acte central d'ordenació. Com és tradició, Octavi Vilà s'ha estirat de bocaterrosa davant l'altar de la catedral de Girona i després ha acceptat davant de tots els presents a l'acte el càrrec de nou bisbe de Girona.
Els camins del Senyor són nombrosos i sols Crist en persona és el camí. Per això cal que no anteposem mai absolutament res al Crist i que responguem al compromís amb el Senyor en paraules, però sobretot en fets, en obres. Aquest compromís tots hi som cridats en una societat en la qual, en paraules de Sant Joan Pau II, noves situacions tant eclesials com socials, econòmiques, polítiques i culturals, reclamen avui amb una força molt particular també l'acció dels fidels laics.
Després de convertir-se oficialment en el nou bisbe de Girona, Octavi Vilà ha oficiat i repartit la comunió als presents. Als prop de 1.000 assistents se li han pogut atensar en aquest moment i també al final de la celebració, on han pogut saludar-lo primer davant de l'altar i després darrere l'orgue. Abans de la seva intervenció i de concloure l'acte, l'actual bisbe de Girona ha sortit fora de la catedral per sorpresa de tots els assistents. Aquest ha estat un dels moments àlgids de la cerimònia. El bisbe ha volgut amb aquesta acció saludar i agrair en persona la presència de les prop de 500 persones que no han cabut a l'interior de la basílica i han seguit l'ordenació des de l'exterior. A fora els ha donat la mà un a un a tots els que s'han aprovat a rebre'l.
Ens cal tenir alegria de caminar junts i recuperar l'essència sinodal de l'Església. Alegria d'adonar-se que l'Església és, ha de ser, la gran casa de tots. Tothom és benvingut a dir-hi la seva, malgrat les diferències d'edat, de formació, de punts de vista, de responsabilitats i funcions, d'implicació o adhesió. Alegria de veure que encara hi som a temps de tornar a l'essència del cristianisme i de millorar la relació de l'Església amb una societat, la nostra, que estimem.
L'ordenació d'un nou bisbe a Girona ha estat llargament esperada després de 2 anys amb el càrrec vacant per la mort de Francesc Pardo. Octavi Vilà ha escollit pel seu ministeri un escut heràldic que conté elements de la diòcesi de Girona i de l'ordre del Císter, de la qual forma part. El seu lema serà "Sigues al capdavant per servir", agafant paraules de Sant Bernat de Claravall.
I queda un dia per, probablement, oients de Ràdio Olot, i estareu d'acord, d'un dels dies més bonics de l'any a casa nostra, a Catalunya, i també a Olot, on es prepara la ciutat per viure Sant Jordi. Aquest any hi haurà més parades al Firal que en els darrers anys, prometent ser un reflex de la cultura catalana. A part de llibres i roses, la capital de la Garrotxa s'omplirà de cultura i tradició a través de danses tradicionals. Pere Obac.
Aquest Sant Jordi, Olot es transforma en un punt de trobada pels amants de llibres i les roses. El Firal d'Olot s'omplirà amb 90 parades, oferint una variada selecció durant tot el dia d'autors, gèneres de lectura i també flors. La festa comença al matí amb una ballada de sardanes a la plaça 1 d'octubre. Cap al migdia, els visitants podran gaudir de la visita del cavaller Sant Jordi i la princesa, al Firal. I per tancar els actes del matí, es representarà un ball medieval a la plaça Rector Ferrer. A la tarda, l'Institut Montsecopa presentarà una representació de la llegenda de Sant Jordi, mentre que els xerrics oferiran una actuació castellera. Paral·lelament, també hi haurà una roda de capoeira. Per tot Olot, es recolliran llibres en català per a les escoles i es repartiran poemes per tothom. De moment, les previsions apunten que el temps estarà una mica inestable i pot ser que hi hagi algun moment de pluja. A més, Olot Televisió i Ràdio Olot oferiran un programa especial per Sant Jordi.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria cultural, el llibre és l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, publica Olot, República, Guerra Civil i Postguerra. El llibre, que conté gairebé 200 fotografies i textos a càrrec dels mateixos arxivers, recull un dels períodes més transcendents de la nostra història recent, la dècada dels anys 30. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Com van viure, olotins i olotines, l'arribada de la Segona República i la Guerra Civil? Quins canvis va patir la ciutat durant una dècada? Precisament amb la voluntat d'acostar un dels períodes més transcendents de la nostra història recent, la dècada dels anys 30, s'ha publicat el llibre Olot, República, Guerra Civil i Postguerra. El llibre pertany a la col·lecció Catalunya en Guerra de l'editorial F2 i l'han realitzat els arxivers de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La col·lecció també recull altres títols d'altres ciutats de Catalunya, com Tarragona, Figueres o Palamós. Ara s'hi afegeix Olot. En dona més detalls l'Anna Bonfill, arxivera de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Té una gran tria de fotografies, penseu que hi ha de l'arxiu sol 150 imatges triades, i això vol dir, doncs, és una feina d'haver-ne vist moltíssimes més, i una vegada fet això, doncs, posar textos en aquestes fotografies, a partir d'aquelles imatges generar un discurs que acabés explicant tot aquest període, començant per la dictadura de Primo de Rivera, l'inici de la República, tot el que va suposar l'esclat de la guerra i finalment la primeríssima postguerra, quan ja s'estableix aquí a Olot, doncs, tot el que seria els pilars del que va ser després el franquisme a nivell de tot Espanya.
El llibre recull un total de 188 fotografies provinents del fons de l'Arxiu Comarcal i d'altres fons de Catalunya. Estan acompanyades de textos breus que ens expliquen els esdeveniments i com va impactar tot això durant dècades a les famílies olotines. Moltes de les imatges criden l'atenció del lector, i és que són escenaris quotidians que veiem totalment transformats. La celebració de la fi de la Guerra Civil a la plaça Major amb una fotografia de Franco, el canvi d'alguns noms de carrers i places de la ciutat, com per exemple del carrer de Barcelona a l'avinguda del Cuerpo del Ejército de Maestrazgo, o veure desenes d'obres d'art catalanes pujar les escales de l'església de Sant Esteve per salvaguardar-les del conflicte dins del temple. També hi ha imatges colpidores, com la de la celebració del cap d'any del 35 al 36 de la família Jaume. Precisament aquest, el de cridar l'atenció, era un dels objectius dels autors.
I crec que el que pot ajudar aquest llibre és que arribi molta més gent, aquest episodi que van viure moltíssima gent, però que a nivell local, doncs, també va tenir molt d'impacte. Evidentment que també donarà a conèixer el fons fotogràfic que té l'arxiu, la riquesa que té, la quantitat de fotògrafs que tenim aquí a Olot, moltíssimes coses, però per mi la més important segurament és aquesta.
En pocs anys el país va viure el final d'una dictadura militar, la proclamació d'una república, un cop d'estat, una guerra civil, una revolució social i la instauració d'una altra dictadura. Uns esdeveniments que han determinat la vida de les nostres famílies durant dècades. I és que, com diu Joan Bernades, autor del pròleg del llibre, fins que tots no sentim com a propi el dolor de tots els altres, la guerra civil no haurà acabat.
I l'exregidor de l'Ajuntament d'Olot i xocolater Lluís Riera torna al món literari amb un poemari en el qual explica com se sent i com veu la societat d'avui en dia. Es titula Punt i Coma i proposa 6 capítols per endinsar i enganxar, diu, la gent a la poesia, un gènere que, segons ell, està una mica oblidat en el món literari i que és necessari per transformar la societat. El llibre es vendrà primer només a casa nostra, a la Garrotxa, i després de Sant Jordi sortirà a fora la comarca.
Tot i ser probablement més conegut per la seva vessant política i de xocolater, Lluís Riera torna aquest Sant Jordi a les parades amb una nova proposta literària. Punt i Coma és el títol del seu nou poemari editat per Manifest. 6 capítols parlen del seu dia a dia i de tota mena d'aspectes de la seva vida, laboral, personal, amorós, però també fent una mirada profunda a la societat i als molts problemes que existeixen.
I aquí ara, en aquest cas, doncs és un compendi, no, d'aquesta etapa, poder una mica més madura, no? Amb una voluntat canalla, transformadora, directa, com sempre, però alhora amb una cosa més reposada, no?
Lluís Riera havia publicat anteriorment altres poemaris, històries en prosa poètica, havia fet traduccions i fins i tot contes infantils. Ara, després d'uns quants anys sense publicar, proposa reivindicar de nou la poesia, amb un estil lliure i fresc, però a la vegada ràpid, intentant captar a nous lectors i enganxar la gent a llegir poesia.
Més que plantejar quins temes, no? És una mica el dia a dia, vull dir, al cap i a la fi pensem i plantegem-nos de que no ens han educat molt o suficientment a nivell literari, a nivell poètic en general la poesia ens sona una cosa avorrida, no? Perquè n'hem tingut suficientment coneixement, tot i que l'escola o ensenyament tant a primària com a secundària ho hem tractat, no és una cosa que ens hagin educat profusament amb això. Llavors tenim la necessitat de reivindicar-ho.
Al seu nou poemari no hi falta res de la seva personalitat. Riera diu que la poesia ha de servir per evadir-se, però a la vegada per dotar-se d'eines per transformar el món on vivim i avançar.
Crec que hi és tot. O sigui, crec que és com una ceba que vas traient capes i capes fins que arribes al cor. Amb la poesia, realment, si la poesia és autèntica, hi ha el cor, hi ha l'ànima, hi ha el pensament, hi ha el bon moment, hi ha el mal moment, i és tot, no?
Sobre el títol, Lluís Riera reivindica el punt i coma, una expressió ortogràfica sovint poc utilitzada i, segons ell, la gran oblidada. Juga per ombres paraules i en lloc de punt ni diu punt, sempre amb la voluntat punyent i reivindicativa que el caracteritza.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns, com dèiem, en titulars a l'inici de l'informatiu, no gaire positiu en general per l'esport garrotxí, principalment perquè el Tona va marcar aquest diumenge la festa de la Unió Esportiva Olot. Els osonencs van guanyar l'estadi municipal amb 2 gols a la segona meitat i van deixar els garrotxins sense poder celebrar el títol i l'ascens a casa. Més de 1.600 persones van omplir la graderia de l'estadi. Ara l'equip de Pedro Dolera haurà de puntuar dissabte al camp del Girona B per pujar a segona federació a la propera jornada. David Planella.
Només hi havia un 10% de possibilitats que l'Olot no pugés a segona federació aquest diumenge i es van complir. Després de la victòria de l'Hospitalet al migdia contra l'Escala, 1-0, l'equip de Pedro Dolera havia de puntuar a la tarda contra el Tona per aconseguir el títol i l'ascens, però va acabar perdent per 0-2. El tècnic es va quedar així després del partit.
Quan tens tot preparat, pues a vegades, pam, en tota la cara i et quedes encara imbècil. Avui ens ha costat molt. No hem estat, no sé si la por, la sensació de que ja està fet, bueno, hem de valorar amb l'equip, però bueno, dona més, encara més mèrit a el que hem fet fins ara, vull dir que ho portem dient moltes setmanes, és que no és normal aquest nivell de competitivitat que hem portat durant tots aquests dies.
L'Olot no va ser l'Olot, no va xutar porteria fins a la recta final i en cap moment va dominar el partit com està acostumat a fer-ho. A la primera meitat va tenir alguna arribada a la porteria d'Aroca, però les més clares van ser del Tona. Pau Moré va poder marcar en 2 ocasions importants. En una va topar en batalla i en l'altra va enviar la pilota fora per poc. El marcador, però, no es va moure fins a la segona part, quan els osonencs es van avançar gràcies a un molt bon gol de Pol Fernández. Al minut 17, el carriler es va desfer de bigues i de barnils i va definir davant de batalla per marcar el 0-1. I la situació encara va empitjorar més a 5 minuts pel 90, Pau Moré va fer una gran assistència a Adrià Casanova i el davanter de Joanetes, de primeres a dins l'àrea, va fer el 0-2 que va mudir del tot l'estadi municipal. Els 1.600 espectadors que hi havia es van quedar amb les ganes de celebrar el títol i l'ascens i el jugador Roger Bernils els va demanar perdó en declaracions a Ràdio Lot.
Demanar disculpes a l'afició perquè avui era un dia important per tots i crec que no l'hem pogut treure. Crec que l'equip no ha estat a l'alçada, però bueno, penso que no ens podem retreure res, hem de seguir la setmana que ve a intentar aconseguir l'ascens.
Tot estava preparat ahir per celebrar el títol de tercera i l'ascens a segona federació, primer a l'estadi, on des del migdia hi va haver un bon ambient amb 120 persones apuntades a la fanzone, i després de l'Ajuntament, on s'havia de fer una recepció institucional, però al final tot plegat s'haurà de posposar. La propera oportunitat de guanyar la Lliga i pujar de categoria serà dissabte que ve al camp del Girona B. Dolera, però, està convençut que costarà molt recuperar-se del cop d'ahir.
Aquesta hòstia és forta, aquesta costarà i necessitem que la gent estigui a prop perquè el jugador s'ha d'ajudar. Vull dir, al final això és pitjor que si fos un descens, mira el que et dic. Perquè al final la sensació que tens és que l'has cagat, però fort. I bueno, jo com a entrenador tinc que dir sí, però és que no era normal el que estava fent fins ara. Amb la qual calma i a remar perquè queden moltes jornades, queden 4. I d'aquestes 4 s'ha de fer un punt.
El Girona B Olot jugarà dissabte a les 4 de la tarda al municipal de Riudarenes, un camp sense graderia. El Girona ha de confirmar en les properes hores quants aficionats hi podran entrar. L'Olot serà campió si guanya o empata, i si no, haurà d'esperar que l'Hospitalet, que jugarà una hora més tard, perdi o empati al camp del Vilafranca.
També en futbol, una bona notícia per l'esport garrotxí, perquè el garrotxí Eric Callís va debutar a segona divisió aquest diumenge amb l'Alcorcón al camp de l'Eibar. El de la Vall de Bianya va entrar a l'hora de joc després de l'expulsió del lateral dret, Iago López. Callís ja va debutar en partit oficial a la Copa del Rei, ara ho ha fet a la segona màxima categoria a nivell estatal, amb un Alcorcón que, tot i perdre aquest diumenge a Ipurua per 2-0, segueix un punt per sobre de les posicions de descens. També de les poques notícies positives del cap de setmana de l'esport garrotxí és la victòria de l'hoquei Olot, que es van dur al derbi de Bracons amb solvència per 3-1. Els olotins van repetir un ritme de joc molt intens sota la batuta del capità, Aniol Mangas. Precisament, l'olotí va anotar un doblet davant un Vic Hoquei Club que va buscar remuntar sense encert. Guillem Raurell, a la porteria, va ser un dels destacats d'un equip de Miquel Ràfols que ha sumat 4 dels 6 punts possibles a casa davant els dos primers classificats a la Lliga. Salvats i més relaxats, és la sensació que transmet l'hoquei Olot des que va aconseguir la permanència fa un parell de jornades. Aquest dissabte, victòria davant el Vic Hoquei Club en un partit marcat pel ritme imposat d'un hoquei Olot liderat per Aniol Mangas. El partit va començar amb un ritme alt i amb arribades per dues bandes, especialment per l'Olotina, que al minut 3 ja va trobar l'1-0 gràcies a Tomàs Mercè. És el 13è gol del 2 Olotí, que es col·loca així com a màxim golejador en solitari de l'equip. L'inici, però, era amb ocasions i al minut 7 ja Rovira marcaria l'1-1. Amb un xut ras des de llarga distància. Després d'un gol per banda, tot feia indicar que costaria tornar a obrir la llauna dels gols, però va aparèixer el de sempre. Aniol Mangas, més murri que ningú, va pescar una bola morta dins l'àrea i va anotar el 2-1 al minut 14. Amb aquest marcador es marxaria al descans amb tot encara per decidir. El tècnic de l'hoquei Olot és Miquel Ràfols.
En línies generals s'ha fet un molt, molt bon partit. El tram final també, però crec que des d'un inici. No? Llavors penso que quan guanyes a vegades te n'oblides de parlar de qui tenies davant, i estem parlant d'un equip que no sé si matemàticament, però pràcticament està classificat per al play-off, per tant serà un equip que d'aquí unes setmanes estarà jugant per pujar a l'hoquei Lliga.
A la represa, guió poc esperat, ja que van passar poques coses. Raurell es va encarregar d'aturar tot el que li arribava a la porteria. De cares a la porteria rival, l'hoquei Olot va gaudir de bones ocasions, la majoria generades per Aniol Mangas. Precisament el capità olotí va marcar el 3-1 amb una acció marxant des de tanca de dos rivals. Doblet i sentència per 3 punts que sumen els 28 que té el conjunt olotí actualment.
Està clar que quan tu t'estàs jugant coses importants, hi ha un punt de tensió i de carregament que a vegades et pot perjudicar. també és veritat que això ara ho diem perquè estem guanyant, i si estiguéssim perdent a lo millor diríem que, bueno, com que ja estàvem salvats ens hem desconnectat.
Més de 600 persones van presenciar una nova victòria de l'hoquei Olot a la Josep Jou en el penúltim partit a casa de la temporada. La setmana vinent, últim partit fora de casa a la pista del Cerdanyola. El duel entre Vallesans i Garrotxins es jugarà divendres a 3:15 de la nit. I en tenis taula, malauradament, també hem de parlar d'una derrota, perquè el club tenis taula Olot va perdre aquest divendres contra el Pontevedra a casa i va deixar escapar així la seva primera oportunitat de certificar la permanència. Els olotins hauran d'esperar ara la propera jornada per celebrar la salvació a la Superdivisió. Eixmudenko va guanyar l'únic partit de l'Olot. Stoyanov i Arnau Pons van marxar amb les mans buides. Els olotins visiten el Collado Mediano aquest dissabte. Guillem Guardiola.
Sorpresa, la sala de tenis taula del pavelló d'esports d'Olot. El club tenis taula Olot ho tenia tot de cara divendres per celebrar la permanència un any més a la Superdivisió, però el Pontevedra ha passat per sobre, i això que els olotins han sortit amb una de les tripletes més potents possibles: Smudenko, Stoyanov i Arnau Pons. L'ucraïnès, de fet, ha estat l'encarregat d'encetar el partit i ho ha fet guanyant de forma solvent en 4 jocs amb Miguel Ángel Vilchez. La tarda començava de manera immillorable, però l'alegria ha durat massa poc. Arnau Pons ha lluitat contra Martín Sebastián Bentancor, però ha deixat escapar un avantatge de 2 sets i ha acabat perdent el 5è joc per 8-11. Semblava que Stoyanov podia tornar a fer somriure l'Olot, però Coello ho ha impedit. El portuguès ha liquidat un Stoyanov que segurament no ha demostrat tota la seva vàlua. Amb l'Olot per sota en el marcador, Smudenko ha sortit a la pista decidit a empatar el partit i, de fet, ha colpejat primer contra Bentancor. L'Espanyol, però, ha remuntat i el Pontevedra ha ampliat l'avantatge a l'electrònic amb l'1-3. Niagol Stoyanov ha tingut l'oportunitat de redimir-se de l'última desfeta contra Miguel Ángel Vilchez, però un 5-7 molt favorable a l'Espanyol ha acabat certificant la victòria dels gallecs. El club tenis taula Olot perd la primera oportunitat per certificar la salvació en el primer any de l'equip a la Superdivisió, i no només això. Els olotins s'allunyen d'Europa i la classificació s'iguala, perquè l'Alacant ha empatat contra l'Arteal Santiago 3-3. La permanència podria ser matemàtica en el pròxim partit, la penúltima jornada del campionat, on els olotins visiten el Cué, el Collado Mediano.
Doncs tot plegat d'aquí uns minuts a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps en David Planella, com sempre la cita habitual dels dilluns al migdia per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana d'arreu de la comarca de la Garrotxa. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 d'abril de 2024. Més informació, com sempre, a garrotxadigital.cat i a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.